¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental?
Porque no me estoy quietecito como un vegetal.
Ningú es perfecta.
Sí, sabe por qué está aquí.
Por supuesto. Creo que estoy loco.
Preferimos el término enfermo. ¿Cree que está enfermo?
Nostálgico, es posible.
La vida.
Benvingudes i benvinguts aquí, al lloc al món on ningú és perfecte, amb Sandra L.D.
Si estàs que no pots més, posa't a xiular i tot canviarà per millorar. Mira sempre la part bona de la vida. Mira sempre la part bona de la vida.
Que va cantando alegremente cuac cuac cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuac cuac para cantar hacia la gente cuac cuac, y un perrito que allí estaba empezó a cantar. Cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó. Cuchi cuchi cu no le sale. Sus notas feas eran porque las del gato. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. Cui 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 la rara. Cui 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 cui. Un pato.
Bona tarda a tothom. Tornem a ser aquí altre cop a la segona setmana de mes en companyia del grup d'adolescents de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes avui. També tenim amb nosaltres a la Míriam Félez Cervera des de Saragossa. Benvinguda, Míriam.
Hola, bienvenidas y bienvenidos.
També ens acompanya la Valeri com a membre de l'equip de la Quiningua és Perfecta. Benvinguda, Valeri. Avui parlarem de com podem cuidar-nos i cuidar millor la salut mental comunitàriament a través de les xarxes socials. Us presento, doncs, a les companyes Berta, apassionada de l'atletisme, i a la Clàudia, apassionada del bàsquet i del futbol, alumnes de quart de l'ESO de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat i conductores adjuntes al llarg del programa d'avui. Benvingudes, Clàudia i Berta. Elles us presentaran la resta de persones de l'equip que ens acompanyen avui en el programa. Endavant, Berta, quan vulguis.
Moltes gràcies, Sandra. Tot seguit, ara us presentaré a la resta de companys i companyes que ens acompanyaran avui. Una de les nostres entrevistadores, la Dèlia, que és apassionada de la Zumba. Una altra de les nostres redactores, bueno, en aquest cas redactor, el Giovanni, apassionat dels videojocs. L'altra entrevistadora d'avui, la Melanie, apassionada d'estar amb la família. I un dels nostres entrevistats d'avui, que és en Said, que és un apassionat de l'esport. Ara, a la meva companya Clàudia us presentarà la resta de l'equip. Endavant, Clàudia.
Vale, i seguidament està un altre redactor, que és el Carlos, que és apassionat al taekwondo. Com a entrevistat està el Marc Villaró, apassionat al bàsquet. A la part tècnica tenim el Norman, apassionat als videojocs, i el Marc Javalera, també apassionat dels videojocs. I ara el nostre company Giovanni ens contextualitzarà una mica el tema que parlarem avui. Endavant, Giovanni.
Moltes gràcies, Clàudia. A continuació us llegiré un text sobre el tema d'avui. Els riscos de les xarxes socials en la salut mental dels adolescents. Les xarxes socials formen part de la nostra vida. Plataformes com ara Facebook, Twitter i Instagram han revolucionat de manera la manera de connectar entre nosaltres i són utilitzades per una i cada quatre persones en tot el món. Les xarxes han esdevingut un espai en el qual formen i construïm relacions. Configurem la nostra pròpia identitat i ens expressem i coneixem el món que ens envolta. Però hem valorat prou els riscos, suposa? La major incidència de l'ús de les xarxes socials es dona entre joves de 16 o 24 anys, un període crucial per al desenvolupament emocional i psicosocial de les persones. Precisament per això és necessària una major comprensió de l'impacte de les xarxes socials en els joves, posant especial interès en com aquestes poden afectar la nostra salut mental. De quina manera les xarxes socials afecten a la salut mental? Molts joves no han conegut un món sense accés a internet i a xarxes socials. L'ús diari, o gairebé diari d'internet, ha augmentat ràpidament en l'última dècada. Al 2007, només el 22% de les persones del Regne Unit tenien almenys un perfil en les xarxes socials, mentre que al 2016 aquesta xifra havia augmentat al 89%. Si un adolescent és ja prou difícil, però les pressions a les que s'enfronten els joves connectats a les xarxes socials són sens dubtes úniques per a aquesta generació digital. Sabem que les xarxes socials més populars són font d'innombrables beneficis i avantatges per als seus usuaris, però també generen efectes secundaris poc saludables. Un nou estudi realitzat entre joves britànics se centra en un problema molt particular, el benestar i la salut mental dels usuaris d'aquestes aplicacions, sobretot Instagram, la qual es considera la pitjor xarxa per a la salut mental dels adolescents. Els efectes negatius. Hi ha diversos efectes negatius, el qual només explicaré tres. Primer, l'ansietat i la depressió. Un de cada sis joves experimenta un trastorn d'ansietat en algun moment de la seva vida i les taxes d'ansietat i depressió en els joves ha augmentat un 70%. L'estudi ha demostrat que 4 de cada 5 joves afirmen que l'ús de les xarxes socials fan que els seus sentiments d'ansietat empitjorin. Veure amics constantment de vacances o gaudint de les nits pot fer que els joves sentin que s'estan perdent coses mentre els altres gaudeixen de la vida. Aquests sentiments poden promoure un comparar o un efecte de desesperació. Les imatges sovint poc realistes que s'ofereixen a les xarxes socials poden fer que els joves tinguin sentiments d'autoconsciència, baixa autoestima i la recerca del perfeccionisme que es pot manifestar com trastorns d'ansietat. Segon punt seria dormir. El son i la salut mental estan estretament lligats. El son és especialment important en els joves i en l'adolescència, ja que dormir és un moment clau per al desenvolupament. El son és essencial perquè puguem funcionar correctament durant el dia i els adolescents necessiten al voltant d'una o dues hores més de son diaris que els adults. Nombrosos estudis han demostrat que l'ús creixent de xarxes socials té una associació significativa amb la mala qualitat de son en els joves. Utilitzar les xarxes socials a través dels telèfons, ordinadors, portàtils i tauletes a la nit abans de dormir i també està relacionat amb un son de mala qualitat. Es pensa que l'ús de llums LED abans del son pot inferir i bloquejar processos naturals en el cervell que descenden sensacions de somnolència, així com l'alliberament de l'hormona del son, la melatonina. I el tercer punt seria l'assetjament cibernètic. L'assetjament durant l'infància és un factor de risc important per a una sèrie de problemes, inclòs a la salut mental. L'augment de les xarxes socials ha fet que gairebé tots els nens i joves estiguin en contacte constant entre ells. La jornada escolar permet interaccions cara a cara i el temps a casa està ple de contactes a través de plataformes de xarxes socials. Encara que bona part d'aquesta interacció és positiva, també presenta oportunitats per a aquells que volen continuar amb el seu abús fins i tot quan no estan físicament prop d'un individu. L'augment de la popularitat de les aplicacions de missatgeria instantània, com ara Snapchat i WhatsApp, també es pot convertir en un problema ja que actuen com vehicles ràpids per difondre missatges. I fins aquí seria el meu text. Dono pas al següent.
Joani, molt interessant tot el que has dit, la veritat. Crec que ha sigut un text ple d'informació molt realista i molt convincent per tots. Clàudia, tu què n'opines?
Jo crec que tothom quan estem amb les xarxes socials hem de veure els pros i els contres, com hem dit abans, i no per utilitzar-les ja és malament, sinó has d'utilitzar bé les xarxes socials i si les utilitzes bé no tindràs cap problema i serà una forma per comunicar-te i experimentar. Però el problema és quan les utilitzes malament i fas un mal ús d'elles.
I la resta?
I vosaltres què penseu?
Giovanni parlava de tres punts importants, oi? En resum del text, parlava del tema de la comparació, és a dir, que a les xarxes es publiquen normalment només aquelles experiències que ens resulten remarcables a la nostra vida i el que considerem socialment remarcable són situacions socials d'alegria i de diversió. I, per tant, altres persones que estiguin visquent moments que no siguin d'alegria i diversió poden pensar doncs, que estan més sols o que ningú els pot comprendre o poden simplement comparar-s'hi i voler constantment viure alegria i diversió, cosa que és impossible, no? Perquè a la vida hi ha moltes altres coses, no només alegria i diversió. Per altra banda, parlava de la manca de descans, del com fàcilment se'ns fa tard, oi, a les xarxes? Fàcilment diem, 5 minuts més, i han passat 2 hores. Aquesta sensació de que se'ns en va el temps volant i que ens és difícil, com deia la Clàudia, no? Quines mesures podem posar per sí o sí apagar el mòbil a certa hora, per garantir-nos un nombre d'hores de descans, no? Que a la vostra edat haurien de ser 8 hores, com a mínim, de descans nocturn. Com garantim aquestes 8 hores de descans? I l'última que ens comentava en Giovanni és el tema de l'assetjament. És com que sembla que la possibilitat d'arribar als altres i, a més, de manera anònima a vegades, fa que hi hagi gent que doncs, s'atreveixi, diguem-ho així, tot i que per mi no és un tema de valentia, sinó és un tema de sensació d'impunitat, és a dir, sembla que no sabran que sóc jo, perquè m'estic amagant darrere d'un nick o darrere d'una imatge o darrere d'una falsa identitat i llavors puc dir i fer coses que no faria en persona per por al resultat, és a dir, per por al càstig o per por al rebuig social i en canvi m'atreveixo a fer-les en aquesta manera perquè potser ningú se n'entera que sóc jo. No sé si us hi heu trobat i no sé quines mesures, és a dir, per exemple, per garantir-vos el descans que feu, per evitar el conflicte de comparació, com ho feu? Us genera a vosaltres també angoixa el fet de dir jo no puc estar fent el mateix que fan altres i sembla que els altres s'ho estiguin passant millor que jo? I després, com podem tallar un assetjament? Com podem dir això que està passant no vull que passi i ho tallo? O què podem recomanar a la gent que està visquent aquestes situacions? Marc, endavant.
A veure, jo per les hores de dormir, jo, per exemple, estableixo una hora, normalment entre setmana, perquè els caps de setmana com puc dormir més, llavors jo què sé, estableixo una hora i més o menys al voltant d'aquella hora pues, apago la tablet o amb el mòbil amb el que estic per dormir unes 8 hores mínimes, perquè així el meu cos estigui descansat i que el dia de demà pues, pugui pensar amb millor claritat i no estar tot el dia que volem dormir. I per fer això dels assetjaments, bueno, hi ha lluites, hi ha un tema molt famós ara, que amb això amb un streamer que es va crear una compte així secundària que era per... Era no... perquè no tenia la suficient confiança per fer-ho amb la seva compte principal, ja que tot el món ho reconeixeria i llavors ho feia amb una secundària per burlar-se de la gent i per fer coses que no són bones. I en el tema això de que la gent s'ho pot passar millor, és depèn, tu pots passar millor estar amb la teva família que un altre que s'està tirant per un avió. Per exemple, Però si a tu t'agrada molt estar amb la família, doncs llavors t'agradaria més que no fer una altra cosa.
Jo opino que és veritat, perquè, per exemple, el cas d'aquest youtuber, sí que ja quan s'ha sabut, tota la gent ha començat a criticar-ho i tot això. Llavors, jo entenc que tingui raons per fer-ho, però sí que és un tema que hi ha que tractar amb compte, perquè, sí, perquè, per exemple, un influencer, al fi, pot com manipular els seus seguidors, i si ell diu que comprin alguna cosa, per exemple, la majoria dels seguidors la compraran. O si ell diu aquesta persona és dolenta, la majoria dels seguidors aniran a fer-li mal a aquesta persona. Però això sí que té un poder superior a un altre.
I què recomanaries a les persones que es deixen emportar per aquesta onada, no? Per aquesta, bé, per aquesta sensació d'haver de fer cas a un influencer? Què els diries? Perquè poguessin tenir opinió crítica, perquè poguessin poder ser més lliures i escollir en base als seus propis principis i no en base al que diu una tercera persona que no coneixen tant, en realitat no la coneixen. El que coneixen és la imatge d'ell que vol donar a les xarxes.
Clar, el youtuber només es conec d'ell el que ell vol que es conegui. Per això tens que tindre una mica d'opinió pròpia i mirar els diferents punts de vista. Si ell està atacant algú, també tens que mirar l'opinió de l'altre, perquè a lo millor el youtuber que tu apoyes ha fet alguna cosa pitjor. Per això tens que informar-te abans de parlar.
Gràcies, Norma.
¿Sabéis? ¿Algú vol opinar sobre aquest tema?
Pues yo el otro día que escuché el tema que están diciendo tanto Mark como Norman, lo conozco. Y el otro día yo, bueno, de los tres puntos, a mí personalmente el que me pierde es el del tiempo, ¿no? El de decir, me meto ahí dentro y ¡boom! Ha volado la tarde, ¿no? Es como lo que más me cuesta, que además esto es algo que yo siempre digo, ¿no? Que parece que siempre va, ah, la juventud, ah, los niños, ¿no? Que no saben controlarse. Perdona, pero no. O sea, yo como adulto también me cuesta y soy consciente que está diseñado para eso. Y el otro día, ahora que hablabais del tema de los influencers y todo esto, influencers, me encanta la. Bueno, la responsabilidad que tienen. Y escuchaba una entrevista y ahora no me acuerdo de quién, y era una moza que decía, yo cuando empiezo a darme cuenta que empiezo a seguir a una persona de una manera como muy ciega, ¿no? Que empiezo como a seguir mucho, 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 hay un punto en que me tengo que decir, para y busca como alguien que le rebata, porque si no es muy fácil irte con una de estas personas que tiene tanta influencia. Bueno, depende también de cómo es uno, ¿no? Pero me gustó como un punto de alerta para saber salir de ahí y buscar un pensamiento crítico, ¿no? De lo que te puedan influir. Es decir, uy, que llevo 80 horas escuchando lo mismo, voy a escuchar una voz diferente.
Vale, pues volvemos. Moltíssimes gràcies a tots i totes a expressar la vostra opinió. Molt interessant tot el que hem compartit i arriba aquest moment donarem pas a les nostres companyes, la Berta i la Clàudia, que han preparat algunes preguntes interessants per als convidats d'avui. Seran la Melanie i la Delia i endavant, Melanie.
Gràcies, Clàudia. Al voltant de la temàtica d'avui, tinc una pregunta per al nostre convidat d'avui, en Marc Villaró. De què manera creus que afecten les xarxes socials a la salut mental dels adolescents o joves?
A veure, jo penso que això de les xarxes socials et pot crear una addicció, ja que pot perdre la noció del temps, com ha dit la Míriam abans, perquè tu una vegada que estàs a dins de les xarxes socials, tu vas buscant o vas passant històries o això, i clar, al final veus que en comptes de les 5 de la tarda són les 7. I també això de les xarxes socials amb l'addicció et pot generar que no facis una vida social amb els teus amics o familiars, ja que et pot trobar en una zona de confort on a tu no t'agradaria anar-te'n, ja que estàs en una zona on estàs bé i si vols marxar, pues et pots generar algunes inseguretats que podries tindre. I amb aquestes inseguretats podries, per sortir al carrer, hauries de sortir acompanyat amb algú o tornar a casa aviat, perquè no vols estar tant al carrer, sinó que vols estar més connectat a l'internet buscant vídeos o pel·lícules. I si algun dia no tens les suficients hores a les xarxes socials, podries tindre com un malestar emocional o no dormir les hores necessàries, i també el desig de veure les persones que s'ho estan passant bé i tu, en canvi, estàs mirant el mòbil, només mirant el que estan fent ells. I això va provocant un efecte bola de neu, ja que els problemes només no són els de les xarxes socials, sinó també pots tindre problemes familiars, de les relacions o a l'escola. I una part positiva d'això de les xarxes socials és que et pot donar un suport emocional amb els teus contactes, ja que et poden ajudar en moments tristos o situacions emocionals difícils.
Molt interessant la teva opinió, Marc. Estic d'acord amb tu, i a més, doncs, és veritat que els adolescents i gent jove, doncs, passen molt de temps en les xarxes socials, i això al cap del temps, doncs, pot ser dolent, ja que ens pot afectar la nostra salut. Per exemple, com tu abans has dit, pot crear una addicció. També fa crear estereotips, perquè la gent jove es comença a comparar creant inseguretats, ansietat, fins i tot depressió. O simplement quan quedem amb algú donem més atenció del que està passant a les xarxes que d'aquella persona. I doncs, la meva opinió, tot això s'hauria de parar. I la resta, què en penseu?
Jo crec que amb les xarxes socials sempre has de tenir un... Sempre que vulguis, per exemple, una compte d'Instagram o alguna cosa, t'has de ficar un objectiu. Per exemple, aquesta tarda estaré una hora o estaré mitja hora descansant, veient les xarxes socials, però després he de fer coses també productives, per exemple, si he d'estudiar. I jo crec que s'han de reduir una mica les hores. Per exemple, si tu creus que tu sol no pots, per exemple, tu et fiques de 6 a 7 i no pots complir aquestes hores, pues has de buscar una manera per fer-ho, perquè els propis mòbils tenen una obligació per fer que aquesta hora s'apagui, o demanar ajuda perquè t'avisin que has de parar o alguna cosa, perquè tu no vols, tu vols parar perquè has de fer coses, però a la vegada és addictiu. Per això t'has de ficar una meta, i si has de i intentar complir-lo. Clar, una cosa són 5 minuts, però després passa una hora i després mitja hora més. I jo crec que s'ha de controlar el temps que utilitzes.
Ara només estem dient coses dolentes de les xarxes socials, però jo, per exemple, els mòbils, bueno, almenys els Apple, ara han posat una nova actualització, que tot el tema de l'addicció també va relacionat amb les notificacions que reps. O sigui, si tu estàs fent una cosa, doncs si reps notificacions és com que et desconnectes del que estàs fent i vas a veure què està passant a les xarxes, saps? Llavors, ara els iPhone, almenys, tenen ara com uns modos que tu pots programar. Modo descans. I poses no permetir rebre notificacions quan estigui activat aquest modo. O hi ha diversos modos. Si hi ha un de treball, un de descans, un de temps lliure, i et permeten poder bloquejar certes notificacions, perquè tu, per exemple, pots posar que les dels teus pares sí que les puguis rebre, per si és algo important o el que sigui. Però tot el que és notificacions d'Instagram, de YouTube, de WhatsApp, de grups d'amics i tot això, tu pots fer que durant aquelles hores que tu tens activat aquell mode, doncs se't treguin. Així que jo crec que algunes coses els mòbils també fan coses per ajudar-te, igual que el que ha dit la Clàudia de... aquestes aplicacions que es programen per a tal hora que tu configuris, doncs, que el mòbil se t'apagui o et digui que has establert el temps d'utilitzar el mòbil durant el dia o coses així. Així que sí que és veritat que les xarxes estan dissenyades per enganxar-te al màxim possible, però que ara hi ha algunes coses que també t'ajuden a poder-te desenganxar una mica d'aquestes.
I un dia parlàvem de les característiques de la nostra ment, i una de les coses que que vam dir és que som curiosos, oi, per naturalesa. I el que ens ofereix internet és un espai que sembla de possibilitats infinites d'averiguar coses. És com, què vols, de què vols saber que trobaràs algú que en parli? I de què vols aprendre que trobaràs algú que te n'ensenyi? I llavors mentalment ens sentim com amb aquesta curiositat, amb aquesta possibilitat de satisfer la nostra curiositat constantment, no? Però hi ha altres necessitats que tenim. I una d'elles és aquest contacte estret, aquesta vinculació més estreta entre les persones. Vosaltres creieu que... És a dir, creieu que la pandèmia, per exemple, ha afectat la nostra manera de relacionar-los fins al punt que potser ara ens està costant tornar a veure'ns presencialment i hi ha coses que... És a dir, no sé, us enfadeu de la mateixa manera amb algú per internet que en persona? Us costa el mateix dir "ho sento" en persona que per internet? O preferiu dir "ho sento" per WhatsApp? O és el mateix i preferiu que algú vingui, us digui a la cara que l'ha cagat i us doni una abraçada? Què en penseu d'això? Perquè potser aquí estem utilitzant una mica malament les xarxes. No és que les xarxes siguin bones o dolentes, sinó que n'estem fent un mal ús potser perquè ens hi estem refugiant d'una manera no gaire saludable. Endavant, Berta.
Jo crec que és molt depèn de la persona perquè, bueno, la pandèmia sí que és veritat que ha fet que durant aquell temps haguem utilitzat molt més les xarxes socials i has estat un temps, bastant de temps, podent-te comunicar amb les persones que hi ha una mica lluny, que no era el teu entorn familiar, doncs a través de videoconferències o xats. Llavors, jo crec que ara tothom, en tot el tema de xarxes socials, el manlleva millor perquè, bueno, al fin i al... Bueno, has estat 3 mesos tancat a casa només podent-te comunicar d'aquesta manera. Llavors, ho has après molt bé, però jo crec que tot el tema dels conflictes a través de les xarxes i tot és millor tot en persona i crec que ho penso jo i ho pensem tots, perquè a través de les xarxes socials no veus l'expressió de la persona, no saps com reacciona, no saps si s'ho està prenent bé o s'ho està prenent malament. I no saps moltíssimes coses, no? Si s'enfada per xat, pot deixar en visto i ja està. I deixar-te de parlar i tu no pots fer res per intentar solucionar-ho, perquè si tu li envies missatges però ell no et contesta, el tema no es tanca. En canvi, en persona tu pots veure tot, els gestos que fa, com li afecta, l'expressió que té. I doncs jo crec que els problemes és molt més fàcil solucionar-los en persona, perquè... a més, tu també et pots expressar millor. No tan sols pots veure l'expressió de la persona, sinó tu, si estàs molt afectada i plores, es veu, saps, que estàs afectat i l'altra persona diu, ostres, doncs sí que li ha arribat i sí que m'està demanant perdó, de veritat. Llavors, jo crec que tot aquest tema és molt millor parlar-ho en persona i encara que jo sigui una persona molt extrovertida, que sempre ho faria abans de per xarxes socials, jo crec que una persona més introvertida també ho faria perquè és més fàcil per ella.
Jo crec que gràcies a aquesta pandèmia han hagut molts avenços amb el nivell aquest tecnològic. S'ha normalitzat molt utilitzar les videoconferències i tot, però ara que ja s'està acabant una mica la pandèmia, això, molta gent s'està utilitzant això d'utilitzar molt el mòbil i comunicar-se pel mòbil o estar agafant per fer altres coses. I jo crec que no havia de ser així perquè hi ha molts problemes, hauria de ser tot cara a cara, però moltes persones s'aprofiten d'això i per no sentir vergonya o no pels problemes que tenen ells, que pensen que l'altra persona podrà pensar així d'ells, pues ho fan pel mòbil i és com molt més fàcil perquè no t'has de ficar en aquesta situació, no has de patir. Tu envies el missatge i ja respondràs, saps? I jo crec que moltes persones s'aprofiten, però a la vegada hi ha altres persones que fan bon ús i hi ha un conflicte, diuen de quedar i solucionar cara a cara. I, però hi ha una manera per dir que demà aquest dia, aquesta hora, i així ho solucionem. I així és un bon ús. Però el problema és quan ja ho estàs intentant solucionar pel mòbil i es comencen a barallar. I això sí que és un mal ús de les xarxes socials. I tio, més opinions, algú té opinió diferent?
Doncs ara la nostra companya Delia continuarà amb una altra qüestió.
Moltes gràcies, Melanie. Jo també tinc una pregunta per al nostre company Said. Said, com ens afecta la salut mental aquells comentaris negatius que de vegades rebem de les xarxes socials? Què n'opines?
Jo crec que els comentaris negatius per xarxes socials poden condicionar molt l'estat de la teva salut mental. Que algú rebi molt hate per arribar a provocar-li complexos tan físics com mentals, i això resumeix bàsicament en arribar a tenir pensaments negatius. Tenir pensaments negatius de manera recurrent condiciona el cervell a ser pessimista i a treure més pensaments negatius. Si les persones tenen idees negatives recurrents, és probable que aquestes substitueixin les positives durant el procés químic de la sinapsi mitjançant el qual es desenvolupa el pensament. Que tot això desemboca en una cadena d'indecisions que l'únic que fa és empitjorar l'estat de la salut mental d'algú. I aquesta és la meva opinió.
Moltíssimes gràcies per la teva opinió, Said. Jo estic d'acord amb tu i penso que ens afecta de forma negativa, ja que tothom ni tenim prou formació ni estem lo suficient madurs per acceptar segons quins tipus de comentaris o d'opinions que rebem gratuïtament dels altres. A més, ens afecta el nostre estat d'equilibri. La salut mental l'hem de mantenir cada un de nosaltres i ajudats per l'entorn sociocultural que ens envolta. Això ens repercuteix molt perquè podem entrar en un malestar psíquic que pot desembocar en inestabilitats i trastorns mentals. I la resta, què en penseu?
Jo crec que el problema és que a les xarxes socials tot és anònim i això fa que la gent digui el que vulgui. Perquè hi ha moltes coses que diu la gent per les xarxes socials que si sapiguessis qui ho ha dit, o per exemple en persona no ho diria. A part que també crec que s'ha d'educar la gent perquè no es prengui tan d'acord al que li diuen per xarxes socials.
Sobretot, a més, arriba el punt que no saps ja si pots dir certes coses per por a que t'ataquin, no? És com que acabes pensant, no, mira, això millor no ho dic perquè vindran a per mi. És com, quina llibertat hi ha realment a les xarxes? Som lliures a les xarxes socials, realment? Hi ha llibertat d'expressió? O... Perquè a vegades tinc la sensació que hi ha persones que confonen llibertat d'expressió amb llibertat d'exercir la violència. És a dir, jo quan no m'agrada alguna cosa vaig i et deixo anar una bomba emocional. Pues això no és exercir la llibertat, en realitat. Jo expresso el que sento o el que penso de la meva experiència personal i ningú té cap dret a criticar-me per això. Però es veu que a internet això passa molt sovint. Què en penseu?
Sí, además yo creo que es como, por un lado estaría la persona y por otro lado está lo que dice esa persona, ¿no? Lo que quiere comunicar. Entonces tú podrías como opinar de lo que está, de lo que se está hablando, ¿no? Pero muchas veces se lleva a la persona. Y luego lo que yo sí que veo mucho es como que racionalmente muchos decimos, no, a mí no me afecta, ¿no? Pero todos tenemos un límite, o yo por lo menos... en que puedes recibir cierto tipo de mensajes. Y sí que creo que a veces las personas que están más expuestas se hacen como fuertes, como diciendo a mí esto no me afecta, como ya sabemos todos lo que son las redes sociales, ¿no? Ya se da por hecho que la violencia está bien, o sea, como no lo que decía Mar, ¿no? Pues libertad de expresión, como es un todo vale y en realidad sí que afecta, porque luego... lo que hablabais estos, ¿no? Han pasado lo del chocas este, al final, yo lo que he escuchado ha sido un desbordamiento brutal de lo que ha recibido también, ¿no? Aparte de cómo sea él o lo que... Entonces dices, qué ambiente hay de fondo, ¿no? En redes sociales. Es como en la calle la gente no estamos a gritos y diciendo, tú que no sé qué, ¿no? Y luego, sobre todo, el ser conscientes de lo que uno puede escuchar y cómo le afecta, ¿no? Por no decir, no, es que no me afecta, cuando en realidad te está afectando.
Claro, ahí Said lo ha dicho, sí, sí. Ha sido muy, muy bello escuchar cómo es que no solo te afecta de una manera increíblemente intensa y afecta tu biología, afecta tu bioquímica. Es decir, no solo es que mentalmente tengas pensamientos porque te llegan palabras que te afectan mentalmente, no, no, es que están afectando todo tu cuerpo porque está afectando tu bioquímica, esos pensamientos que hablabais, ¿no? De esos mensajes hate que decía Said. ¿Cómo nos podemos proteger ante eso? Además de saliendo de las redes y no volviendo a entrar en ellas. Pero como eso es como muy radical. ¿Cómo nos podemos cuidar ante esas cosas? El otro día hablábamos del bullying y en el bullying en la escuela tenemos como bastantes herramientas ya pensadas, ¿no? Porque hemos hecho bastante trabajo colectivo. Pero ¿y el bullying en las redes? ¿Cómo se trabaja con los haters? En Twitter hubo un momento que decidieron que la gente que ponía ciertas palabras se les bloqueaba el mensaje. Y hay palabras que no se pueden poner. Entonces la gente pone asteriscos o pone una letra y luego guioncitos o algo así. Pero ¿cómo podemos nosotros como colectivo, como comunidad, actuar ante situaciones de bullying, de acoso, de ciberacoso? Digas, Berta.
Que si és veritat el que has dit tu de que ara en algunes xarxes socials hi ha algunes paraules que no es poden ficar perquè si tu, per exemple, et fiques en un directe d'Instagram, que és quan una persona grava en directe el que està fent en aquell moment, doncs a tu, per exemple, si poses una frase amb una d'aquestes paraules que no es pot posar, la pròpia aplicació et diu aquesta paraula és un contingut fort que et pot causar problemes o coses d'aquestes. Segur que la vols enviar. O sigui, la pròpia aplicació t'avisa de que vigila que potser t'estàs ficant en coses que no has de ficar-te. I en el tema d'ajudar al ciberbullying, doncs la veritat és que és un tema bastant delicat perquè al ser per xarxes socials és més difícil dir que t'estan acusant o que els altres veiem el que està passant, perquè si és en una escola, doncs la gent ho veu, vulguis o no, a la sortida hi ha gent, a l'institut hi ha gent, però les xarxes socials és una cosa més privada de si la persona que està patint el ciberbullying no diu res a ningú, doncs la veritat és que és difícil detectar-ho. A veure si potser a classe doncs el veus trist, que li està passant alguna cosa, però clar, tu pots pensar, doncs, tens un problema familiar, se li ha mort algú, o unes altres tipus de problemes, però no penses que pot ser ciberbullying. Llavors, jo el tema del ciberbullying, la veritat és que no sabria què dir perquè és una cosa molt privada, que és la gent que acosa i la víctima, perquè sí, la informació que, bueno, si les coses que es diuen o les amenaces que es donen no surten d'ahir, doncs la veritat és que és difícil parar-ho i que puguem ajudar d'alguna manera. Llavors, no sabria ben bé com ajudar, així que si algú té alguna idea, m'agradaria escoltar-la.
Y a mí en este caso, o sea, buscar ayuda de adulto, policía o quien hiciera falta. Porque siempre suele ser eso que dices tú, es como algo muy privado y la persona que está afectada por eso es muy difícil. O sea, es que ahí para mí sí que sería claro ir a alguien de fuera, pues no sé cómo, o sea, un adulto o la policía directamente. O sea, es como, de hecho, a mis hijos en el cole, no sé si a vosotros os ha ido la policía alguna vez a explicar todos estos temas. que está muy bien. Yo, la verdad, hay cosas que ya me pierdo y cuando vienen y te explican, dices, ostras, como señales de alerta, ¿no? Y esto está bien que nos lo expliquen a todos, ¿eh? No, no solo a jóvenes.
Jo et vull fer una proposta. Aviam què us sembla. Us faré una proposta ara. Si voleu, podeu donar el missatge que us vingui de gust a les persones que ens escolten. Ja pot ser un missatge de si et passa, denuncia, si et passa, explica-m'ho, si et passa, explica-ho a la policia, explica-ho als teus pares, el que vulgui, cadascuna i cadascun recomanar que faci aquella persona que està patint això. Què els hi diríeu? Endavant, Berta.
Jo vull donar el missatge de que si algú pateix ciberbullying o bullying, encara que en el moment en què ho esteu patint i això creieu que en el cas del ciberbullying, jo ho sé, teniu com el remordiment de que heu penjat una foto o heu enviat una foto que no estava bé i teniu por de dir-li als pares perquè creieu que si ho dieu, doncs us fotran bronca perquè heu fet aquesta cosa malament, doncs jo vull dir que els pares estan per ajudar-te, són els teus pares, t'han criat ells i han estat tota la vida amb tu, ajudant-te en la teva educació, sanitat i tot. Llavors, si, qualsevol cosa que et passi, encara que tu hagis fet alguna cosa malament, els teus pares doncs, t'ajudaran i et diran el que has de fer i estaran al teu costat. I així que jo vull donar el missatge de que si alguna vegada patiu ciberbullying o veu, maneu un missatge aquí, que la veritat és que ha estat molt bona idea, Sandra, m'ha agradat molt, o li dieu als vostres pares perquè estaran amb vosaltres i us ajudaran.
Jo vull donar un missatge que és, si tens algun problema o alguna cosa que mai tu guardis per tu més un temps, una cosa al principi tu guardes per veure què està passant i tu veure la situació, però des del moment que ja veus que tot s'està complicant i tot, no t'ho guardis i avisa a un adult o a un company o a algú perquè no passis aquesta situació tu sol, perquè si tu vas guardant al final veuràs que estaràs en un món que tothom estarà en contra teu o alguna cosa. I t'has d'expressar també i si has de demanar ajuda, has de demanar ajuda perquè et poden ajudar i vens aquesta situació força difícil que pot ser per tu. I aquest és el missatge que vull dir. I a veure si algú té algun missatge per dir, que t'animi a dir-li.
Jo vull afegir una cosa a lo de la Clàudia, que crec que ha estat molt bé perquè tothom té dret a expressar-se, tothom té dret a ser escoltat i hi ha moltes persones al nostre voltant que estan disposades a ajudar a tot el que ho necessiti. Llavors, que no tingueu por a dir-ho perquè sempre hi haurà algú que t'escoltarà i que t'ajudarà a superar aquesta situació o a poder sortir d'ella.
Bueno, això de demanar ajuda a un adult o a un policia té cert sentit quan és d'una manera explícita, o sigui, és quan és bullying a l'escola. Saps qui t'ho està fent, saps el nom, podries parlar amb els seus pares, però quan es tracten temes de ciberbullying, jo crec que és una mica innecessari. Bueno, no podries arribar a fer res perquè la majoria dels comptes són, bueno, els que tenen hate, són anònims i no es pot arribar a saber ningú tipus d'informació ni, bueno, si vols tirar per l'adreça IP, però això els policies no ho saben fer. Però crec que s'hauria de tractar una mica més aquests temes d'investigacions per saber, bueno, la prohibició de crear-te comptes si no poses informació personal, saps?
Interessant, perquè estem donant missatges a les persones que els pateixen, però aquest missatge del Said va per les persones que estan intentant regular-ho. És a dir, el Said està fent denúncia de que es posin millors mesures contra l'assetjament. Gràcies, Said. Endavant, Giovanni.
Bona tarda. M'agradaria transmetre el missatge de que, com bé ha dit el Said, denunciar ciberbullying a la policia o a un pare, als pares, és com una miqueta innecessari. M'agradaria donar la recomanació de que si algú t'està fent ciberbullying, tu agafis a un amic el qual sàpiga d'informàtica, molt d'informàtica, i li facis una espècie de doxeo a aquella persona que t'està fent el bullying. Degut a que si tu el doxeas, ell molt probablement te'n tindrà por per la informació que tu tindràs en aquell moment. Així que no et tornarà a parlar.
És doncs mira, tu t'estàs ficant en un lloc i t'estàs exposant tu més. Sí. Que interessant saber això. Gràcies, Giovanni. Endavant, Melanie.
Bueno, jo volia donar un altre missatge, que opino igual que la Berta, que tothom té el dret d'expressar-se i de ser escoltat. I per això, si tu et trobes en una situació similar, o sigui, estàs patint ciberbullying o bullying o qualsevol estativament, doncs que busquis ajuda, ja sigui d'un professional, d'un amic o dels teus pares, i que sàpigues que no estàs sol.
Gràcies, Melanie. Endavant, Dèlia. Ui, no, anava la Berta, oi, primer? Endavant, Berta.
Que jo, bueno, les opinions del Said i del Giovanni no estic molt d'acord, però que, bueno, que cadascú té la seva opinió, però m'agradaria dir que jo crec que el tema de que dir-li als pares o a un professional, o sigui, un policia, no és molt bona idea, doncs jo estic totalment desacord. Jo crec que és el millor que pots fer perquè són persones adultes. Els policies, això de que no... de que si és un... de que les xarxes, l'adreça és anònima o coses d'aquestes, hi ha policies especialitzats en poder resoldre aquestes coses i ho acaben sabent tot. És com si maten algú, per molt que netegis les coses perquè no s'assabenti ningú, les coses s'acaben sabent. Llavors, jo crec que dir-li a denunciar a policies o explicar-li als teus pares és molt bona idea. Així que no sé. Però bueno, que han estat divertides, sobretot la del Giovanni, perquè
no, oi? Sí, el que és veritat, Berta, que també cal contextualitzar una miqueta, hi ha diferents graus, oi, d'assetjament. Sí. És a dir, pot haver una persona que t'entra i et fa, et diu quatre comentaris, que dius, ostres, i com m'ha entrat aquí i com m'ho ha fet, i ja està, és com fins i tot una broma. I hi ha persones que realment es fan molt de mal perquè són molt, molt violentes i són molt invasives. Llavors, hi ha un punt en el que passa de broma a ser incòmoda i d'incomoditat a ser violència molt més greu, i cada cosa també té el seu nivell de denúncia. Si potser és algú que tu saps que potser és un amic que se t'està ficant a l'ordinador i t'està regirant les coses, anar a la policia potser és desmesurat en aquell moment.
Sí, però si és
una persona que t'està amenaçant en publicar una foto teva o que t'està dient que t'està seguint o que no la coneixes i et diu l'adreça de casa teva, ei, espera, vigila, aquí sí que hem d'anar directes a la policia, perquè aquí pot ser una cosa més greu.
Sí, bé, però per exemple, jo crec que si és una broma o una persona que no sap ben bé el que està fent, però només amb tal de ficar-se amb tu, doncs t'assetja, entre cometes, doncs jo crec que en comptes de... imposar-te i dir que tu saps més i tot això, ara ja el de bloquejar contacte o restringir perquè no li surtis ni al teu, per exemple, en el cas d'Instagram, que no surti al teu Instagram, que no et pugui enviar missatges i totes aquestes coses per als temes de grau més baix. I si no, doncs la policia ja està. I bueno, dono torn de paraules a més que si no aquí...
Doncs jo penso que si algú es sent en aquesta situació de ciberbullying, el primer que ha de fer és dir-ho a una persona més propera, en què es senti segur i tingui confiança. I si no, també ho pot dir a la policia, que és els que controlen molt bé tot això. I si no, com una altra opció, doncs que ho digui aquí, que així aquí ens té a tots per ajudar-lo.
Moltes gràcies, Dèlia. Endavant, Said.
Bueno, jo no em referia a que no has de dir als pares, al contrari, ells sempre t'han d'ajudar, però el que dic és que hi ha molt poca policia especialitzada en informàtica. Per exemple, si tu vas a algun centre policial a denunciar una amenaça o una cosa, doncs com no et portaran els policies que més sàpiguen d'investigació perquè ells estan ocupats, no et faran cas, és com ho deixen passar. Però que és això, que no es necessita més.
T'has trobat en alguna situació en la que alguna persona ha necessitat ajuda i potser no ha rebut l'ajuda que necessitava?
Bueno, no, però això es sap, que es necessita més policia especialitzada en informàtica per saber més d'aquests temes.
Que no estic de res d'acord amb la Berta, perquè el cas que ha posat de l'Instagram és un cas bastant específic, el qual tu pots bloquejar una persona, però aquesta persona és tan fàcil com que es faci una altra compte i et torni a insultar. En canvi, si, com ja he dit abans, tu trobes la seva IP i l'amenaces, perquè tens tot el dret, sincerament, no tornarà a parlar.
Potser
Mai.
si canviem la paraula amenaça per advertència, oi? Potser llavors la Berta està més d'acord.
Bueno, sí, però...
Perquè amenaça sembla com que, ostres, m'estan amenaçant a mi i jo responc fent el mateix. Llavors, quina diferència hi ha entre el que ho fa i el que ho fa, no? Però, en canvi, si a la persona que m'ho està fent li dic, ei, mira, vigila, que això no es fa, doncs és una advertència, és diferent que una amenaça. Li estàs fent veure que el que està fent no està bé i que, a més, en pot tenir repercussions negatives. No perquè tu li vagis a fer res, sinó perquè s'està exposant i, de la mateixa manera que aquesta persona està podent envair-te a tu també pots denunciar-la perquè saps qui és. No és tan anònima, que això és el que vols dir, oi, Giovanni? Que en realitat hi ha maneres de que l'altre se n'adoni que no és tan anònim això que està fent.
Bueno, sí, que ell ho pensa que ningú sabrà el que ha fet, però que sí, que tothom ho sabrà.
Ara, ara. Que no és tan anònim, que això és una cosa que a vegades la gent es confon per aquí, oi? Es pensen que com és anònim i no els podran enganxar, que poden fer el que els hi ve de gust, tot i fer mal als altres. I tu els estàs dient, no, mira, que no és tan anònim això, que puc saber qui ets i no només jo. Això potser hi ha gent que no ho sap. Endavant, Berta. Em sembla que anaves tu ara.
Doncs jo dic que depèn de la personalitat que tinguis, has de fer una cosa o una altra. Si ets una persona que, bueno, doncs et dona una mica igual i no estàs no tens tanta por de la situació que estàs fent, doncs l'opció del Giovanni és molt bona opció. Li pots dir tot el que li doni la gana a la persona per tirar-la enrere, però jo crec que si ets una persona com jo, que a la mínima es preocupa i et creus que et passarà alguna cosa supergreu, doncs el millor és bloquejar i explicar-li als pares i ja està.
Jo tinc la sensació que a vegades, quan tenim així, no?, controvèrsia d'opinions, tenim la sensació com que hem d'escollir una opció, no? Com si tinguéssim un examen tipus test i només en fos una certa. No, podem escollir-les totes, és a dir, podem anar a la policia. A més, també tenim el recurs del Lloro. Us recordo que tenim aquí al Prat el servei d'assessorament als joves, que és el Lloro, que està al carrer Mariscal Jofré número 3, que hi és tots els dies de la setmana, de 10 a 2, i també per la tarda de 4 i de 2 quarts de 5 a 2 de 9. El telèfon us el deixaré aquí també perquè en prengueu nota, el 93478-5077. Hi ha assessorament psicològic, informació i hi ha punt de denúncia també. Podeu anar allà i us explicaran quina és la millor manera de denunciar-ho. És a dir, jo crec que tenim tantes opcions, doncs ho podem dir a la família, a més, als amics. A més, quanta més gent ho sàpiga, més gent ens podrà ajudar. No tenim tampoc per què escollir qui ens ajuda. Podem decidir dir-ho a tothom i que ens ajudi molta gent.
Però a mi també
Realment, vegin que no, que amb nosaltres no, no se puede.
quería también retomar un poco lo que decías ahí, que también estaría bien, o sea, aquí estábamos hablando como de una vez ha pasado, pedir ayuda, pero estaría también trabajar entre todos en cómo queremos que sea ese espacio de redes sociales, porque lo que decías tú, ¿qué hago? ¿Me voy de las redes? A ver, es absurdo, las redes están aquí, es como otro tipo de sitio donde estamos. Entonces, eso, ¿no? El que no sea un todo vale, el que pueda ser un sitio donde también nos podamos cuidar entre todos, ¿no? O sea, que lo que dices, Giovanni, o sea, tiene sentido, pero hay grados, o sea, hay cosas que puedes solucionar así y está muy bien, pero hay otras más graves que dices, ostras, no se podrían evitar, o sea, para que no pasaran. O sea, la gente no vamos todos robando, no vamos todos, ¿no? Hay como unos convenios que hacemos entre todos para, pues a mí me gustaría, pido aquí a las altas esferas que por favor, entre todos, hacer que sea un sitio amable. Que vale, que haya sitios donde se pueda despotricar también, pero no hace falta destrozar mentalmente a la gente. Berta.
Que jo voldria dir, bueno, si hi ha algun mestre per aquí escoltant aquest programa, doncs una part del que ha dit el Said i una altra de la que va dir la Míriam, de que hi ha, bueno, com ha dit el Said, hi ha pocs policies especialitzats en el tema informàtica i crec que la Míriam abans havia dit alguna cosa de que els seus fills li havien donat alguna xarla de tot aquest tema de... Bueno, de xarxes socials relacionats amb els policies i bueno, el que poden ajudar. Així que jo recomano, bueno, perquè a mi m'agradaria i crec que a moltes persones els seria útil que a les escoles hi haguessin alguns tallers on vingués algun policia o gent que pot ajudar a resoldre tots aquests problemes que no són tan a la vista.
A entender un poco a mis hijos lo que me gustó mucho, bueno, porque era a hijos y padres, a entender cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Nos explicaban que en YouTube, por ejemplo, trabajan como 1000 psicólogos, la psicología mal utilizada, para que tú estés ahí. O sea, ¿y quién eres tú frente a 1000, o sea, a 1000 personas utilizando herramientas para que estés ahí dentro, ¿no? Entonces, tener conciencia de eso. Es decir, no solo el problema es mío, ¿no? O sea, es como, vamos a ver qué podemos hacer y hasta qué punto nos dejamos hacer, ¿no? Entre todos, que también llegar a tener decisión en eso.
Y es como el saber que son plataformas que han sido creadas para generar adicción, nos convierte en seres sumamente vulnerables ante ello. Eso significa que a veces, a pesar de que lo que más nos apetezca sea estar ahí, tendremos que aceptar que venga alguien, un adulto, un amigo, una alarma y nos diga no, ahora el teléfono me lo quedo yo, ahora el teléfono se apaga, ahora el teléfono no lo puedes usar para entrar más rato ahí, porque te puede llegar a perjudicar seriamente la salud mental. Y ahí tendremos que volvernos muy humildes en reconocer que a veces, a pesar de todo, no tendremos la fuerza de voluntad suficiente y sí tendremos gente a nuestro alrededor a la que les podremos agradecer luego, a pesar de que quizá a veces nos enfademos con ellas y con ellos, que nos hayan ayudado en eso. Sabernos vulnerables y frágiles es muy importante porque realmente, en este caso, como dice Miriam, hay mucha gente trabajando para que estemos ahí más allá de nuestra salud. Y eso es importante tenerlo claro. Muy bien, doncs ens quedan 2 minuts per acabar. Si algú vol afegir alguna cosa, si no, Berta, Clàudia, podeu donar per conclosa la sessió d'avui.
Ara, bueno, doncs moltes gràcies a tot l'equip perquè hem parlat de coses superinteressants, hem enviat missatges que crec que ajudaran a molta gent i moltes gràcies també a tota la gent que ha vist aquest programa. Endavant, Clàudia.
I voldria dir moltes gràcies per acompanyar-nos en el nostre primer programa de ràdio. I agrair a les persones que han fet possible aquest programa, a tothom, als locutors, als tècnics que estan per darrere d'aquest programa, als entrevistadors que han fet un bon treball i agrair a la Sandra, a la Míriam i a la Valèria per tot el que ens han ajudat i moltes gràcies per tot.
Gràcies a vosaltres per haver compartit tantes experiències i tantes opinions i informacions i coneixements, per haver-vos obert a expressar, a exposar-vos i a ajudar-nos a fer d'aquest món un lloc una mica més amable, un lloc una mica més amorós. i exercitar la nostra flexibilitat mental tan necessària per la salut mental i emocional, oi? Tant a nivell personal com comunitari. Gràcies, Míriam, per estar ahí tan lejos i tan cerca.
Gràcies.
Al Departament d'Acció Social de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i especialment al Centre Salvador Dalí del Prat. I des d'aquí, des d'on ningú és perfecte, us desitgem que acabeu de passar una bona vetllada i que comenceu la setmana amb energies fresques i renovades. Una forta abraçada i a reveure!
Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando.